Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
Set minuts, gairebé vuit, que passen de les 5 de la tarda. Gemma Mallorca, què tal? Bona tarda.
Hola, estic arribant. Doncs estic arribant. No. Mama, estic arribant.
Exacte. De seguida arribarà Gemma Mallorca, abans, però...
Una imitació, eh?
Què tal? Bona tarda.
Imitació.
David Balaguer, bona tarda.
Bona tarda. No,
separados al nacer.
No calla.
No para, no para, no,
no
para.
Calla.
La Paula en tira, no para,
ni
no para.
Sota
no
l'aigua. No Rafa Sanabuja, què tal? Bona tarda.
Bona vesprada, Joan Trias i companyia, contertulis tots. Escolteu una cosa.
Bueno, espera't.
A veure, Joan Trias.
Digue'm.
Clar, estic escoltant la meravellosa i deliciosa i digna d'ondes secció...
ja comencem.
Digna d'ondes, eh?
Digna d'ondes.
T'imagines, Balaguer?
No, no
has recollit mai un Ondas o no?
No
com a
mai.
Membre d'equip, eh?
No, mai, mai.
Anirem tots.
Mai.
Anirem tots a recollir...
T'agradaria o no?
Estaria bé, però clar, per guanyar un Ondas primer t'hi has de presentar, eh?
Ah,
clar.
Sí,
ah, o t'han de presentar.
Sí,
presentes candidatura.
O et presentes tu o et presenten.
Vale. Llavors tampoc sé, mira què et diré, si alguna vegada he format part d'algun projecte que s'hagi enviat als Ondas. Ho desconec, potser algun sí, eh? Però... com a treballador, potser alguna vegada enviaven, no sé, el món a RAC1, quan treballava el món a RAC1, potser l'havien enviat.
RAC1 té
però no...
un Ondas.
Però no, sí, però no.
No, un no, té diversos.
Però no, però jo ja no hi era. Però...
mola quan va bastar i fa les sintonies, allò de les sintonies. Va, ja hi fas.
Però estaria bé, no guanya un Ondas, Joan?
Home. Ja,
seria sensacional.
Déu.
És el...
no, mira, ese, no em tanco la porta, eh?
Home. I les expectatives estan por todo lo alto.
Sí, sí.
Bueno, què volies comentar, va?
Escolta una cosa, clar, Joan Trias, he estat escoltant la deliciosa i sublim secció de,
sí,
del David.
Avui més que mai,
les coses
deliciosa.
Quotidianes.
Sí.
I clar, o sigui, una persona que afirma és millor una abraçada que un petó,
sí,
i jo crec que aquí hi ha molta tasca a fer.
No m'agraden
gens. Com a persona.
El calaix dels traumes.
Escolta, no...
els petons de galta estem parlant, eh?
De galta.
Clar, clar, estem parlant només dels petons de galta.
Però aquí hi ha molta casuística, Trias. O sigui,
què?
Un bon petó de galta.
Sí, no hi ha bon petó de galta.
Jo vaig tenir una situació,
no
ara m'obro davant de tot
ara,
Catalunya i Andorra,
obre...
i al món sencer, mitjançant l'aplicació Ràdio Estel Oficial, en què ara mateix surt la foto del Trias en la seva versió antiga, perquè ara s'ha modernitzat, hauríem de modernitzar la fotografia també.
Que és idiota, tu.
Escolta una cosa, llavors, tu digues el que vulguis, a mi em resbala tot. Clar, o sigui, què estava dient?
Que t'obres
encara. Que t'obries
encara
i explicaries una anècdota.
Jo tinc un petó gravat aquí, a la galta,
sí,
i d'una persona que es va inventar una manera de fer-me un petó, i dic, calla! Això mola molt. Això és fantàstic.
Has d'espantar mitja Catalunya,
tu, eh? I déjate tu, i deixa't
tu. Però com era aquest
tenor? No sé descriure'l. Només pot existir amb aquesta persona i jo.
Ep!
Clar, home, és així, els petons són...
és?
No, se dice el pecado, però no el pecador, en aquest cas. Un dels pecadors era jo.
Clar.
Llavors, no. Jo, 100% a tope amb els petons i les abraçades, bueno,
val.
Doncs com a... més coses.
Tens més coses?
Sí, tinc més coses.
Perquè què pensa Rafa Sanahuja dels nous càstings d'Operación Triunfo?
D'Operación Triunfo?
Dic per fer-ho tot ja random del...
bueno, Operación Triunfo, d'entrada, no és un programa de...
no
és un programa de música, no ens enganyem. És un programa de moltes coses, però no de música.
És un hermano que es canta.
Exacte, és una cosa allà i van passant coses, però música, lo que és música, música, és el de menys.
Claro, no
ens enganyem. I escolta, el sí? central aquest que us heu, ja per enllaçar,
i Richard, quina maestria radiofònica.
Rita, eh?
I com es deia aquell altre? És que estava pensant aquell jugador de bàsquet que ens vam inventar.
Oh!
Era molt bo, que gent...
era molt bo,
que...
Era lituà, eh?
Sí.
Era lituà?
Sí.
Lituà
sí.
O grec?
O grec.
Saras.
O grec.
Saras.
Ja no sé. Mira, són aquells...
recuperaré programes.
Si algú m'ho pot dir pel mòbil, perquè sempre hi ha algú que...
sí.
Si alguna persona d'aquestes que ens escolta i que de vegades...
l'Andreu Pujol.
Recorda el nom del jugador de bàsquet que ens va inventar, que m'ho digui,
sisplau. Era boníssim.
Oh, era boníssim.
L'Irrita, que us ho he inventat.
Dueñas, no? Vam parlar de Dueñas.
No, però vam inventar un nom.
T'imagines un petó del Dueñas, ara de sobte? És d'aquests de rematada de córner.
Sí,
no, el Irrita,
Irrita.
Central Irrita, ja existeix, era un porter, René Irrita.
En sèrio?
Que feia...
Higuita.
Higuita era.
Bueno, més o menys. Higuita, Higuita, què més dona? I feia l'escorpió. Feia l'escorpió, que podria ser perfectament un modus de petó.
També.
Hi ha un petó que és l'escorpió, que te'l fan i mors.
Exacte, una punxa.
I mors perquè...
Clavada legal.
L'entrenador, quan devia veure l'Higuita, fent l'escorpió.
Irrita.
Tercer, Quico Passarisses.
Bueno.
Matí, han passat coses al xat dels tribuneros.
Ah, sí? No he llegit,
eh? No s'entera.
He anat liat i no he llegit.
De veritat que no m'entenc. Jo aquestes setmanes no m'estic enterant
de res. El Joan crea el xat i després passa
olímpicament. No m'estic enterant de res. Què ha passat?
No, puc dir res perquè si no ho diu ell, són coses nostres. És públic, realment, està allà el xat.
És públic els que hi som.
És públic per la gent del xat.
Sí. Ens entenem.
Ningú em diu res.
Sí? No es pot dir res?
No.
Ja està aquí les declaracions. Escolteu, va, parlant de futbol i d'aquest mercat
de
fitxatges...
De què vols parlar, Tria? Si no hi ha res.
Espera't, que... sí que hi ha teca, sí,
no,
avui.
No, home, no, no hi ha res,
avui
està tot teca. Parat.
Oferta d'Aràbia Saudí per Rafinha, Ansu Fati, que es queda al Barça, Oriol Romeu, que és a un pas de ser jugador també del Barça...
Que vingui per acá. El Guardiola dolent, que és el germà... Com? El hermano malo, sí. Que no és malo, és bo també, en lo seu, que és representar jugadors, diu que no serien un flaco favor si se llevan a Oriol Romeu, i se l'emportaran.
Se l'emportarà.
Se l'emportaran. Perquè necessitem un mig centre. Nassos, si no, com construirem el joc? La temporada
després en parlarem, eh? Però Joan Laporta amb una entrevista...
Joan Laporta.
Amb una entrevista que després escoltarem alguns talls d'aquesta entrevista. Diu que es necessiten
dos. La portada d'un dels diaris d'avui de sobre l'entrevista és brutal, eh?
Sí? No, quin? No l'he vist.
Surt en una cuina.
No, és que té darrere com plats o no sé què.
No, està, sembla com cuinant.
Sí, és una cosa molt
estranya. No sé de la cuina de ràdio.
Això que arriba Gemma Mallorca, eh?
Gemma Mallorca,
està aparcant Gemma Mallorca.
El seu automòbil.
Escolta, aquest és el cotxe que porta sempre, no? Aquest és nou, no?
No, a vegades porta aquest, que és el blanc.
Té dos cotxes.
Era negre.
Gemma Mallorca, pelos al viento.
I aquest és blanc.
Era negre.
Entra per la porta ara mateix de Radio Estel.
Ara li demanarem per aquest cotxe nou. Mira.
Espera, no, que es para a saludar i tot. Escolta.
Laura Ros
obre la porta de l'estudi i ja la tenim. Sintonia ara mateix de la Champions a... La caravana de Ràdio Estel. Espera't.
Sort que no l'hem criticat avui.
Ara.
I què opines?
Avui us venia escoltant.
Dons-ho abraçades.
Mira, jo opino com el David de... Evidentment, si parlem de petons a la galta, i tu parlaves d'un petó molt maco i no sé què, no?
Sí, una invenció. És una creativitat.
Jo soc d'abraçades.
Sí, eh?
Em sembla molt més...
Veus?
És maco.
Equip?
És sentit. No?
Equip a Mallorca, avui.
Llavors opines com el Joan, no
com
el David.
Sí.
No. Tu no has dit abraçades?
He dit abraçades, també, jo?
Ah, no ho sé, és que la secció sí que no l'he escoltat.
La secció no, gràcies.
Tot va bé, tot, sí o no?
David, jo prefereixo, jo.
David diu una cosa i un minut després diu la contra.
Sí.
I va bé tot.
Soc molt variable.
També és veritat.
Sí que és cert.
Escolta, estàvem comentant aquest mercat de fitxatges amb aquesta oferta d'Aràbia Saudí per Rafinha, Ansu Fati, finalment, que es queda al Barça, Oriol Romeu, que estava comentant ara...
Rafinha, Ansu Fati.
Exacte.
Rafinha, un llacet. El porto jo, eh?
Oriol Romeu,
amb 23 anys.
El porto jo a la sillita de la reina fins als Emirats Àrabs i els hi dono...
Ara està a tope, no, Aràbia?
A tope.
Però estan...
Però em sembla
com a titular, això.
Quin mercat?
Està a tope, Aràbia.
A tope, Aràbia.
Convertir aquella lliga en una lliga...
És que fitxen a Mateu Laoz.
Ah, què dius?
Diuen que fitxen a Mateu Laoz.
Per què? Per pitar, allà?
A cap d'àrbitres.
També fitxen àrbitres, ara?
Algun dia.
Compte, eh?
I li va bé al Mateu Laoz.
S'enfonsarà la lliga...
Em fitxin a mi, també, home.
No, de comentarista.
Tribuneros.
Ostres, avui estàs veient un partit de la Lliga Xina.
Com?
De comentaristes no podríem fer, la Lliga Xina.
No?
No.
Perquè has vist un partit de la Lliga Xinesa?
Sí, perquè el nostre
estàs
col·laborador...
Estàs molt avorrit, eh?
El nostre col·laborador Jordi Comelles...
No ho vam dir, explica-ho,
sí.
Això.
Ah, sí.
El nostre col·laborador Jordi Comelles...
El portero loco?
Sí, ha fitxat per un equip de...
De la Xina?
De la primera divisió de Xina.
Sí, el tenim allà, eh?
De segon entrenador.
Però ja està allà, ja ha marxat.
Avui va debutar... Bueno, el diumenge va entrenar ja per primera vegada i avui ja tenien partit.
Segon entrenador.
Segon entrenador ha anat. Amb el Gabri García, l'exjugador del Barça.
Quico, tu que en saps tant de tot això, com què defineix el futbol xinès?
Ah, doncs m'ha agradat, eh?
Sí?
Sí.
Ah, sí?
Sí.
Però...
Tal qual,
eh? A veure, així, eh? Tal qual, eh?
Sí, m'ha agradat.
Punt.
El partit ha estat molt bé, i això que era contra l'últim, i ells van quarts o cinc anys per la cua, o sigui, era un partit de baix, i bon futbol, m'ha agradat. Sí? Sí, un ambient espectacular, el camp ple.
Tenien dos, tenien dos punyals a la banda?
Un sí.
Un sí, eh?
Sí,
un punyal,
el de la dreta m'ha agradat. No, no, m'ha agradat. És el primer partit que he vist a la meva vida de la lliga xinesa.
I era l'equip del Jordi?
El Jordi, sí.
No parla xinès, el Jordi?
No, van amb intèrprets. I...
Mm. És Google Translator.
Està l'entrenador dirigint, el, que és el Gabri, el que havia jugat al
sí, Barça, Gabri, Gabri.
I darrere hi ha un xino exactament fent el mateix que fa ell. És brutal, és tot un xou.
És com, una, com la traducció simultània del Senat.
Tens sí, sí, un... correcte. Eh? No, no, però fa exactament els mateixos gestos, és increïble.
És que... Quan algú va allà a entrenar o a treballar amb el tema del futbol, algú aprèn l'idioma? Aquesta és la pregunta.
He vist el partit amb so, amb els comentaristes, i jo crec que és impossible.
Has de tenir, has de tenir una mica de cervell i de ment entrenada.
Els xinesos passen anys per aprendre
ara, una altra,
el seu mateix idioma.
Els comentaristes molt... no són Manolo Lama, eh? Són sí, una tranquil·litat... Ve, sí, tot nut,
si digueu-me quants futbolistes han vingut aquí i han après a parlar català, per exemple.
Mm. El Mao,
poquets, poquets.
El dirigent del espanyol, no?
Diguem... No, però no dic xinesos, eh? Dic de
qualsevol lloc.
Un tio de Càceres, sí, sí, per exemple. Sí. O sigui, posem d'exemple sempre el Mitchell.
Sí.
Mitchell de...
Si vols esforçar... O sigui, parlo del català, eh?
Sí, sí, sí.
De si vens d'algun lloc d'Espanya i vens a parlar català, si t'esforces una mica, jo crec que ho treus.
Però per això... Però...
Ara, si te'n vas a Catalunya, te'n vas a Xina,
sí, sí,
mare meva...
Però per això, si la gent...
Busquera, busquera.
Si la gent no s'esforça per quan ve aquí per parlar el català, s'esforçaran per aprendre xinès?
Uh-huh. És un idioma complicadíssim. Les fotos a Instagram, els jugadors de futbol, no? El Bojan, tots aquests... La Iniesta també feia la doble obligació.
Aquest està en Japó, eh?
Sí. Ah, és veritat.
El nostre estimat Olei juga allà, no?
Ostres, doncs no sé on està.
Jo crec que juga allà, va tornar a la lliga xinesa.
Escolta, mira, mentre ho busqueu, començàvem avui...
Ha sortit no, per aquí Olei, tu.
Està molt bé.
I bona dia.
Al costat d'Irrita.
Era prou bo l'Olei, no?
A mi no em desagradava.
Sí, va tenir una època...
Feia la seva feineta.
Allà, el Shanghai Port, es van líders.
Veus? Mira. Volíem començar parlant de Mercato, del mercat de fitxatges, etc, etc, i volíem incorporar avui una nova visió en aquesta tertúlia, que és la del director esportiu, que precisament té molt a veure amb tot plegat, perquè moltes vegades només es veu la feina d'uns quants, com la de l'entrenador, el fisioterapeuta o fins i tot el president del club, però sabem exactament la importància que té un director esportiu en tot aquest engranatge. Doncs per parlar-ne de tot plegat, avui convidem a la nostra tertúlia el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Raset. Sergi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per ser amb nosaltres. Primer de tot, per què és important la figura d'un director esportiu en un club?
Home, jo crec que és una figura bastant important. En teoria és la persona que marca a nivell esportiu la línia a seguir del club, no? I a partir d'aquí, en funció de la línia que es vol seguir, doncs es busca el perfil d'entrenador, i a partir d'aquí doncs, es fa un equip que també doncs, tingui les mateixes idees o el mateix perfil doncs, que vol l'entrenador, no? Per tant, jo entenc que, tot i que segurament estem en una segona... o més apartats de la importància mediàtica. Jo crec que els clubs actualment, i tal com està organitzat el futbol, jo entenc que és una peça important dins de l'estructura de qualsevol club.
Mm. Per tant, Sergi, ara que, mira, ara que parlàvem de xinès, per la gent que ens estigui escoltant i digui que a mi la figura del director esportiu em sona una mica això, a xinès. Quina és la funció principal que teniu vosaltres?
Bueno, ja és una mica el que et deia, no? Marcar, sobretot, unes pautes clares a nivell del club. Uns objectius que venen donats doncs, una mica per la Junta i que nosaltres hem de transmetre a través d'incorporació doncs, d'un entrenador que s'adapti i que creiem que pugui aconseguir els objectius que nosaltres pretenem i a partir d'aquí ens poder confeccionar una plantilla el més competitiva possible en la categoria que estiguis amb el pressupost que tens. Per tant,
està complicant la comunicació amb en Sergi Raset ara mateix. Sergi?
Em sentiu?
Ara sí. Ara sí.
Ara? Perdó, sí. Perdó. Dic, no sé per on anava, no sé fins on m'heu sentit.
Mira, pel que estava entenent, Sergi, deixa'm preguntar-te si... clar, ara no estem de ple en temporada, per tant, la feina del director esportiu, la feina de veritat, és ara?
Jo crec que hi ha feina durant tot el curs. que és veritat que ara és la que té més repercussió durant la temporada, perquè és quan es decideixen doncs, incorporacions de jugadors, renovacions, fitxatges, esculls l'entrenador, lògicament ja fa uns dies, però ara és un moment on s'acumula doncs, molta feina, on s'han de prendre moltes decisions, i en funció d'aquestes decisions, encertar-les o no, és molt probable doncs, que tingui en compte el bon desenvolupament de l'equip durant la temporada.
Per no confondre, deixa'm preguntar-te també, Sergi, quina és la diferència entre el director tècnic i el director esportiu?
Jo crec que el director esportiu és una mica això, no? Que deia, marca les pautes del club, i a partir d'aquí el director tècnic o secretari tècnic seria segurament la persona doncs, que veu més futbol, que està més a peu de camp veient entrenaments, veient partits, i lògicament hi ha d'haver una comunicació i una mateixa manera de veure les coses entre el secretari tècnic i el director esportiu, i el director esportiu que controla més el pressupost i ha d'acabar doncs, decidint. No? Jo entenc que el secretari tècnic és el que té més informació sobre jugadors, sobre entrenadors, fa les propostes i el director esportiu, aconsellat per l'altre, doncs, acaba decidint o no, aprovant o no les operacions.
Avui estem parlant amb Sergi Raset, el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, però és que en Sergi va passar també per Montilivi, al Girona, va estar 3 anys com a jugador, 4 com a coordinador del futbol base i els 2 últims com a secretari tècnic. Ara que ja fa uns anys que has canviat d'aire, Sergi, quin balanç en fas de tot plegat?
Home, doncs, fent una vista enrere, veig que van passant els anys, i ens vam fent grans. Però bé, encantat, perquè doncs, una mica el futbol, un cop em vaig retirar com a futbolista, tenia clar que volia seguir lligat a això del futbol. També tenia clar que no seria entrenador, ho tenia bastant clar, i en canvi sí em cridava l'atenció doncs, la direcció esportiva. No? Jo ja em recordo doncs, quan era jugador i estava a l'Espanyol, doncs, m'encantava la feina que feia en Josep Manuel Casanovas, per a mi és un dels referents, o Albert Valentín, quan havia estat a Figueres, també m'hi fixava i m'agradava i sempre pensava, doncs, ostres, un cop acabi de jugar, m'agradaria poder-me dedicar no? al món de la gestió esportiva, no al futbol, no com a entrenador, sinó com una vessant més de gestor. I bé, el Girona em va donar l'oportunitat a nivell de futbol base i vaig estar allà 4 anys doncs, encantat i llavors em surt la possibilitat del primer equip, que també doncs, va ser una experiència gratificant. No? I bé, sortint de Girona, doncs, ja fa 7 anys que estic aquí a la Unió Esportiva Olot i bé, doncs, acumulant experiències i en un món que és molt difícil, i bé, intentant fer un nom i seguir creixent a nivell professional i també intentant ajudar doncs, que l'Olot segueixi creixent i estigui més ben estructurat, independentment dels resultats o no, que al final ja sé que moltes vegades el que es miren només són els resultats, però darrere de tot això doncs, hi ha una estructura, hi ha una gestió, hi ha una manera de fer, hi ha una filosofia que té el club, que jo crec que també és important que la gent ho sàpiga.
Sí, com sigui, ara ens ho deia Sergi, que ara ets el director esportiu de la Unió Esportiva Olot. Per tant, ja per anar acabant, com encareu la temporada vinent de l'Olot?
Bueno, la comencem amb molta il·lusió, no? Tot i que la temporada passada va ser una temporada molt difícil, amb el descens, vam començar doncs, malament, guanyant molts pocs partits, vam haver de canviar l'entrenador, va ser una temporada a punt d'enganxar-nos a la salvació, al final no es va fer, i va ser un cop de realment molt fort. Però bé, aquest club no rendeix, i bé, doncs aquest any encarem una tercera ref que serà molt i molt difícil. Jo crec que hem confeccionat una molt bona plantilla, una bona combinació de jugadors que venen de superior categoria, amb altres jugadors de la categoria que tenen molta gana i estic convençut que diran moltes coses en això del futbol. I bé, a veure, esperem doncs, aconseguir els objectius, no? Que en principi és estar dalt i tant de bo doncs, siguem d'aquests equips que tenen opcions de poder assolir l'ascens.
Deia, abans d'acomiadar-te, Sergi, Rafa.
Hola, Sergi. Mira, soc Rafa Sanahuja, estem aquí fent tertúlia i m'agradaria preguntar-te per la relació amb els entrenadors, perquè jo sempre tinc la sensació que el director esportiu, el director tècnic, ja sé que són coses diferents, Clar, sempre d'alguna manera poden xocar una mica amb el criteri de l'entrenador, i en aquest cas és l'entrenador el que ha de portar endavant l'equip amb les peces que ell considera o de la manera que ell considera. No sé si en la teva experiència has tingut unes relacions fàcils amb els entrenadors o no, o sempre són una mica complicades, perquè és una mica un xoc de trens.
No és fàcil, perquè al final els entrenadors saben que, ostres, que tu com a director esportiu pots tenir l'última decisió a l'hora de fer fora, no?, o no un entrenador.
Que et faig fora.
No, però des de la meva experiència, jo el que intento és ser molt clar, molt transparent, ajudar-los amb els que puguin. Jo crec que ells són molt protagonistes, és a dir, al final la idea és que puguem incorporar jugadors una mica, doncs, a la manera de pensar de l'entrenador. La meva idea és sempre intentar recolzar-lo, ajudar-lo i tenir una bona relació. Sí que és veritat que, doncs, a vegades, encertadament o desgraciadament o no, el primer moltes vegades que sol saltar en cas que les coses no vagin bé és l'entrenador. Que segurament després el següent que sol saltar és el director esportiu, és a dir, no ens salvem nosaltres tampoc. Però jo intento sempre ser franc, ja intento estirar entrenadors, doncs, que tinguin una mica, que vegin una mica el futbol com tu, i a partir d'aquí, doncs, home, confeccionar la plantilla també amb la voluntat de l'entrenador i acabant resolent aquests petits conflictes que s'hi poden haver, doncs, de forma conjunta, no? Al final, ella ha de dirigir una plantilla que en teoria l'haig de formar jo, però, lògicament, la formo amb el seu vistiplau, i a partir d'aquí podem estar d'acord o no amb un perfil de jugador, una posició o una altra, però entenc que moltes vegades, doncs, cedeix un, cedeix l'altre, en benefici d'intentar confeccionar la millor plantilla possible.
I escolta, ja per acabar, per la meva part, clar, jo quan penso en director esportiu, no sé si estàs d'acord, jo crec que tothom ens ve al cap al futbol espanyol la figura de Monchi, no?, que el Sevilla moltes vegades ha fet autèntics miracles amb jugadors semidesconeguts o desconeguts, que després han donat un rendiment fantàstic i han fet aquest camí, no? Els fitxen, exploten, els traspassen per més diners. Ara el tenim a l'Aston Villa. Però no sé si tu tens al cap algun altre director esportiu que diguis, mira, aquesta tasca a mi em fascina, tu.
Home, jo crec que Monchi, sí, seria un dels referents, no? Jo crec que, sobretot, l'estructura que ha arribat a organitzar que han vingut i que els han traspassat i han aconseguit fer més fort el Sevilla a nivell econòmic. Per tant, jo crec que té molt de mèrit. Home, jo crec que un altre director esportiu que jo crec que també està fent molt bona feina i que el tenim aquí molt proper és en Quique Cárcer, no?, que també, doncs, ha estat amb el Girona assolint l'ascens i també jo crec que és un referent i és un director esportiu que jo crec que també està treballant molt i molt bé.
Quico. Res, Sergi, sóc el Quico Passarisses, només volia saludar-te. Em tenen aquí...
Sou col·legues.
Sí, no ens coneixem, ah, sí.
Sí? I tant, com estàs? Tot bé?
Bé, aquí em tenen enganyat els micròfons aquí els dimecres.
Bueno, escolta, enhorabona per l'incorporació.
Gràcies, home, i vosaltres també esteu fent molt bona plantilla, la veritat.
Molt bé. Mites ells. Sergi Raset, director esportiu de la Unió Esportiva Olot, moltíssimes gràcies per participar avui de la caravana i deixar-nos clar la feinada que feu des de els directors esportius dels clubs, en fi. Molts èxits i encerts, que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Molt bé, moltes gràcies, una abraçada a tothom.
Escolta'm, nosaltres anem a publicitat i de seguida tornem i escoltem...
Bueno.
Eh?
Aquí?
Ja
la porta. La porta.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí la informació bàsica en 11 minuts i a les 6 de la tarda 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense Distància. Amb Ignasi Miranda.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu, què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats, on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els diumenges a les 9 del vespre. La veu dels animals i la natura. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
Anava a fer el mateix o no?
Eh?
Anava a fer el mateix?
No. Ah. Jo sé què anaves a fer tu. Jo demanava la paraula. Tira. No, que molt interessant aquesta entrevista. Sergi, ho tens ahir?
Raset.
Sergi Raset, molt interessant. I fins al punt que a Gemma Mallorca l'ha atrapat tant que a mi tant entrevista m'ha ensenyat un titular de la premsa que deia... Ella ha tret el mòbil i diu, mira, estic molt atent al que diu.
Però per què treus els draps bruts de tothom?
I el titular era, Bertín Osborne serà padre con 69 anys.
És que no ho he pogut evitar, ho he vist i t'ho vaig ensenyar.
De veritat?
Sí.
Home, és que això és per treure-ho, clar.
No, en aquell moment, jo estava escoltant, però he dit...
I a més és molt bo perquè...
Ha saltat la notificació i ho havia de veure.
A més és molt bo perquè... Mira, torna a posar la...
És un geni.
Perquè a més ha dit que...
Seu?
Que no era buscat, eh? Sí. Que ha estat una cosa per atzar.
Exacte.
Clar, encara penjant-se com medalletes, tinc aquesta edat i encara...
El cartero llamó dos veces.
Sí. Els animalets que encara li funcionen.
Per tant, enhorabona per l'entrevista. M'ha enganxat molt.
Sí. Escolteu una cosa, deia que s'ha publicat una entrevista a Jan Laporta, feta Mundo Deportivo.
Hi ha el millor titular en aquesta entrevista del món. Segur que és el que vas a ressaltar.
De fet, feta per Cristina Cubero i Fernando Polo.
Hombre, quin és aquest Fernando Polo.
Un dia vaig tenir un malson de que era un cavall i que estava tota l'estona corrent i em vaig despertar cansat o alguna cosa així, no? Hòstia, llavors, després destacar, era d'aquells cavalls negres salvatges.
Sí.
Portugueses o espanyoles?
Un pura sang d'aquests.
En fi.
És el millor, eh? A mi em
coses del deportisme. Jo sóc laportista.
Sí, una mica
també. Això ho ha dit
en una entrevista. I a més no sé com ha anat això.
Aquí tenim el moment del somni. A veure, José, el moment del somni l'he captat.
Aquí.
Aquest era Jan Laporta.
Jo ja ho vaig explicar l'altre dia.
Sí.
Que hi ha persones que quan parlen vols saber què diuen.
Clar.
S'entueixen directament.
És una mica escena del Padrino, per això?
Sí.
He soñado con un caballo.
Bueno, es tallaven el cap i estava al llit amb
Només ho pot dir ell. Només...
I posava una nota que posava TH. I love TH.
Has dit estava al llit amb Joan Trias?
Amb Joan Trias.
No podria ser perquè no hi cabem els dos al llit.
No, que tu ets poqueta cosa.
Ho dic per mi. No, ho deia per mi.
Tu ocupes poc, ara.
Escolta, ha parlat sobre el retorn frustrat de Leo Messi, Jan Laporta, y n'ha parlat així.
Ahora había posibilidades, porque habíamos quedado de que sería así, el jugador quería, el padre también. Los ritmos son distintos, porque dijimos que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó antes, que no teníamos fair play, cuando tengamos fair play os aviso y tal. Cuando tuvimos fair play ya había pasado un tiempo y bueno, estaba todo el contrato previsto, estaba todo acordado. Y nos encontramos que el padre me dice, Jorge me dijo que quería venir a hablar conmigo, me dijo que mira, Leo ha pasado unas temporadas muy duras en París, ha estado muy presionado y nos hemos decidido por el Inter de Miami porque pensamos que ahí estaremos menos, tendrá menos presión, podrá centrarse en la selección y a pesar de que le hacía mucha ilusión venir al Barça, pues piensa que pasar otro año así no era lo que le convenía.
Leo Messi no ha vingut al Barça per pressió?
Bueno, és una de les coses que es van dir, no? Que es van argumentar i que ell mateix va dir a l'entrevista flash aquesta que va concedir a Sport i Mundo Deportivo a la vegada el dia següent, no? Que es va conèixer la notícia. I ell mateix sí que va esgrimir aquest argument de dir, després de tot el que ha passat i tal, jo ja considero que és moment de viure la vida d'una altra manera i no tenir tanta pressió. Bueno, pot ser, evidentment, sí, podria ser.
Aquest tema... S'ha de passar pàgina, ja.
Sí,
ara ja està.
Tu creus que amb les paraules de Jan Laporta ja has donat per finiquitat?
Hauria de...
És que jo crec que la gent té finiquitat.
14 anys a la màxima èlit, a la màxima pressió. jo crec que la decisió és encertadíssima per part seva.
Sí. Però això nou. També demostra que les relacions...
Ho ha guanyat tot, absolutament.
Més de 14, potser. Va començar amb 20 anys el primer equip del Barça.
Més, gairebé 20 anys.
Tenia allò del Mundial, i patamam.
I ja està, ja està.
Quan hi ha una relació llarga i intensa, i amb èxit, costa molt passar pàgina, tu. Però és que això no només amb el futbol, amb tot. Relacions llargues i intenses, passar pàgines és molt difícil. I s'està demostrant, és que no hi ha manera.
Sí.
Perquè és un tema que està més que tancat. Bueno. Fa setmanes que ja ha fitxat per l'Inter de Miami.
Sí.
I encara...
Encara cuella.
Messi, Messi, la pregunta, la repregunta... Hòstia.
La Porta sempre estarà assenyalat pel fet de que hi va fer campanya i va guanyar com a president quan deia que tornaria Messi. Esto I molts culers...
Esto lo arreglo,
i molts culers van votar-lo per això.
Sí, però...
Llavors sempre hi haurà... Jo crec que sempre hi haurà persones que l'assenyalaran de Messi no ha tornat. I és el segon cop que no torna.
Sí, però quan Laporta va guanyar les primeres eleccions també va prometre el fitxatge de David Beckham. I no va arribar mai David Beckham. I millor pel Barça.
I després, Ronaldinho.
No, i després la gent ràpidament ho acaba oblidant perquè el Barça té molts èxits esportius.
Ha estat el que ha estat.
Llavors ara passaria el mateix. Si el Barça ara acumulés molts èxits esportius en els pròxims anys, la gent d'això se n'oblida.
Sí, sí.
És així.
És que en aquest cas jo crec que Joan Laporta és un president amb tantíssima personalitat que ell dona igual el que faci. Ell té la seva gent a favor
i
la seva gent en contra.
I la seva
sempre,
gent en contra. Per tant, és polaritza, és a dir, o t'agrada molt o no el suportes.
Sí, sí, sí.
I gairebé dona igual el que faci, perquè al final... Mira, aquests dies que hem tingut els cara a cara aquests i només es parla de les mentides i les mentides de Feijóo i de l'altre... O sigui, si a la política general...
Passa el mateix.
Estem veient que tot és en funció del que em convé dir...
Exacte.
A l'esport encara molt més, perquè s'oblida tot molt més ràpid, com deies, David.
Molt més.
Perquè al final en quatre partits ho tenim tot oblidat.
Sí, sí. I passen moltes coses pel mig i s'oblida tot molt ràpid.
Sí, com sigui, ja la porta que ha seguit parlant en aquesta entrevista y també ha parlat de la continuïtat de Xavi com a entrenador.
Bueno, cuando hayamos confeccionado la plantilla ahora tal y como quiere Xavi y cuando el club consideremos que es el momento idóneo, pensamos que ya hemos hablado, que tenemos que hacerlo, se hará, pero se hará en su momento y en un momento en que el club disponga de esta tranquilidad que necesitamos, no ahora en la vorágine del mercado de verano, que estamos incorporando jugadores, veremos qué fair play tenemos, porque el Xavi también afectaría al fair play, pero puede estar tranquilo, porque tanto él como el staff pues tienen garantizada la continuidad, la renovación, y a ver, dentro de las posibilidades del club, yo pienso que Xavi estará satisfecho, yo diría muy satisfecho de su situación, digamos, laboral.
Tal com parla Joan Laporta, amb aquesta tranquil·litat, Xavi Paranja.
O traieu aquesta musiqueta de fons o no em poseu
més declaracions de Mundo Deportivo, no?
Laporta, perquè em posa nerviós.
Sí, aquest muntatge, per què l'han fet així? Amb aquesta musiqueta de fons
celestial,
no?
Sempre ho fan perquè sí queda clar que és de
Mundo Deportivo.
Ah, exacte.
Com una marca...
Marcant territori.
Una marca d'aigua d'aquesta.
Exacte, sí, sí.
Doncs, però... Entre la música i que el Joan Laporta cada vegada parla amb un to més baix i més greu...
Sembla que estigui lluny.
Al final no s'entén res.
Correcte.
Música.
Ens queda un tall, però...
Encara queda un tall? Jo no entès res, encara.
No el vull sentir.
Ni del primer ni del segon, no entès res.
Doncs mira, jo crec que és el més interessant, perquè Cristina Cubero li pregunta què li falta al Barça de cara a la propera temporada.
Ah, doncs sí.
I Laporta contesta això.
Sí que m'interessa.
Tal com hi ha l'entrenador, falta un lateral derecho y dos centrocampistas.
¿Eso cuesta mucho?
No. No, no, no creo que nos vaya a costar mucho. De hecho, hay muchas posibilidades. Hay varias opciones. Pero lo que nos ha, digamos, dicho el entrenador es eso, que ya tiene un equipo muy competitivo, que con lo que tenemos puede competir. Sí que hay que buscar, pues si tenemos que... Hemos dejado una plaza, la de Busi, en el centro del campo, uno mínimo, lo ideal serían dos. Es lo que quiere el míster.
Amb el que ja es pot competir, però el que diu Xavi són ordres per al president Laporta, almenys això és el que diu, i faltarien un lateral dret i dos migcampistes.
Home, aquí és curiós perquè, o sigui, el Joan Laporta en aquestes declaracions ho dona tot per molt fàcil.
Sí, sí.
I ja tenim un equip molt competitiu i Xavi Hernández cada vegada que surt a una roda de premsa...
Falta.
Només fa que dir
que això...
al soci no se'l pot enganyar i hem d'anar de cara i amb el que tenim doncs justegem i, és a dir, són dos discursos que per mi són antagònics.
A mi em sorprèn que no es mencioni mai la davantera.
Bueno, sí, tu estàs amb
exactament.
Això,
eh? No, no, i jo també.
Sí, jo estic obsessionat. No, i el Vitor Roque aquest, en firma tant, no?
Sí. No, però aquest no pot jugar encara.
Fins al 2024.
Fins al 2024.
Però per un tema de fair play o...
Sí, crec que
sí. Sí, és un tema de... Sí, tot aquest tema dels calés i del... del
però si ara ho han ampliat.
Dels malabarismes i equilibrismes que s'ha de fer amb el tema del fair play, que, sincerament...
Però havent ampliat, segueixen tenint problemes.
Sí,
sí, home, i tant.
Això del fair play financiero, aquest, dels nassos, això... Fa anys existia, perquè és que no, jo no, t'ho juro... Que
això, és
jo...
de fa, això és des de que es va fer... Des de que va entrar el Tebas. Farà... Què?
Bueno, però al final...
Doncs això només ha fet que empitjorar...
És una normativa europea, no?, en principi.
Ara
no?
Amb el Madrid t'ha passat alguna cosa, eh?
No, 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 no igual a totes les lligues.
Cada lliga té la seva normativa.
Això hauria de regular-se a nivell europeu.
Clar, home.
Perquè és que si no... Sí, bueno, a nivell si mundial,
no,
et diria.
Si no, per tal sentit.
Al Madrid ha sortit una notícia o ho he somiat? Potser ho he somiat, eh?
Que...
Ah, vale, ha sortit, no? Una notícia.
Hi ha una part del pressupost del Madrid que no se sap...
Algú passa amb el fair play. Bueno, així sí. Ho han titulat els mitjans de Catalunya.
És prou notícia, no perquè el Madrid mai té problemes amb aquestes coses.
Sí, jo només sé que Florentino Pérez ha privatitzat tots els parquins del centre de Madrid. En fi. Per si no, no, per si buscàveu calés i no sabíeu d'on sortien.
Aquí a Barcelona són gratis, no?
No, però per quins gratuïts els ha privatitzat.
Mira, el Madrid oculta 122 milions en despeses i salten les alarmes sobre el fair play financer.
Res.
Oculta 122 milionets.
Però això no passarà aquí.
Sota la catifa.
El cas Negreira serà una canica.
I després també hi ha molta desigualtat.
El Madrid no té problemes mai.
L'altre dia vaig llegir el Llevant.
El Llevant,
si són...
Té problemes i greus.
I greus. El Llevant, si no reuneix una quantitat de calés, que no sé quina és, 30 milions d'euros, abans de no sé quin dia, el baixen de categoria.
Ui, crec que després... és abans del 17 de juliol, que és quan s'han d'inscriure els equips.
Correcte.
El
17 de juliol és dilluns.
És un compte enrere agònic, i és que te'n vas, eh? Perquè el Llevant ningú no el perdona.
Correcte.
No.
Aquesta és l'altra.
El Reus el van eliminar per una deuda de dos, no arribar als 2 milions d'euros.
O sigui, això, hi ha equips que no se'ls hi perdona res, i adéu, estàs fulminat,
llavors, això
i
també,
altres se'ls hi perdona
això
tot.
Això també hauria de ser fair play? O tots o ningú?
Llavors no s'acaba d'entendre?
Em sembla molt estrany el que li ha passat al Llevant,
però...
quan estan també dintre del fair play financer, perquè a segona divisió tens el fair play.
I el cas d'Osasuna en Europa és una mica diferent, perquè no és qüestió de fair play. No,
no és d'alanyament de partits,
és perquè van...
però que han sigut absolts. O sigui, l'Osasuna...
En principi és innocent.
Són innocents.
I tot
però és
i
del 2013.
I tot i així, la UEFA...
La UEFA no accepta aquestes coses.
I l'Espanyol també estava barrejat amb tot això, perquè aquell, el tema aquest era...
Van haver d'anar a declarar Sergio García...
Osasuna contra l'Espanyol... Tots aquests temes és que, sincerament...
Qui va, el que ha quedat per darrere, el Conference?
Sí. Són coses que no les entenc. O sigui, no entenc per què hi ha clubs que han de pagar... O sigui, teòricament tothom hauria de pagar pels seus pecats, no? Doncs hi ha equips que sí, i equips que no, tu.
O no, o tenir màniga amb tothom, però... No,
clar, una cosa o l'altra, al final.
No sé quan va ser que també el... Ah, no, sí que el van... Una finestra de fitxatges. En el Barça també li van...
Sí, dues finestres. Bon, tenir un any sense fitxar.
Això que ens explicava la Gemma, d'aquests 122 milions d'euros del Real Madrid, surt d'una investigació que ha fet de Telegraph, eh?
Ah. I això no passarà res.
No.
I de què són?
M'agrada molt, això.
És genial, això.
És que és l'altre.
Però és genial per què?
És genial que comencin a sortir els drets absoluts del Madrid.
Però, Gemma...
Perquè no quadra res que el Madrid tingui tanta pasta.
Però seran...
Desenganyat. No passarà res.
Clar.
Si no passés res.
Draps bruts que seran soterrats en dos
dies. En pàrquings del centre de la ciutat.
En ventina dels treballadors.
El rotativo británico publica que el Real Madrid destinó 135 milions d'euros a la categoria otros gastos operativos, de los cuales 122 no tienen aparente explicación.
És el famós tema que de tant en tant...
Déu-n'hi-do.
Una paraula que m'agrada molt, que surt de tant en tant, que és els altaveus. El Madrid...
Té els seus altaveus.
Amb els seus potents altaveus...
Sí.
Tu creus que tots aquells altaveus diran alguna cosa d'aquesta notícia?
No.
Jo crec que no sortiran.
Soterrada.
No, home, no, però perquè ja sabem per què...
Sí, clar, clar que ho sabem, clar que ho sabem, però... Però llavors... aquí, a Catalunya, en petita escala, també passa el mateix.
Jamai tant.
Clar, és que és així. I és una cosa que,
sí,
que no hauria de ser així, però és així. És el famós tema dels altaveus.
Mm-hmm.
Clar. I que és una paraula que quan la diuen...
Clar, igual seria per
compensar... T'acabes esgotant perquè... Però arriba un punt que veus que és veritat tot això.
No, però si no hi ha altaveus, el problema és això, que la gent no ho sap. Apostes. Llavors no hi ha cap pressió ni res.
Sortirà Florentino Pérez a explicar alguna cosa d'això, no?
No.
Què va?
Amb no, eh?
Abans surt qualsevol altra persona que ell.
No, no, no.
I després el tema de, per exemple, Pedrerol, no? Parlant constantment del tema Negreira, no sé
Carius,
què.
No.
Doncs aquest tema, evidentment, ni el tractarà. És que és així.
Bueno, quan van sortir els àudios.
Com el tema dels àudios.
Els àudios sí que eren genials. No sé per què no van sortir, perquè era suc de Chiringuito.
Sí, divertidíssim.
No, Chiringuito no els va treure.
És que aquí, perdona... Aquí...
I Piqué ho va dir, per Twitter, va dir, i en los àudios, per què no els sacan?
Jo me'ls he posat, aquests àudios, en la soledat. Per recrear-me, perquè és boníssim.
Són brutals.
Florentino en modus mafiós. Tractat
tontos.
Rajant de tots.
Els àudios aquells del Villarejo, no?
Bueno, és que són boníssims.
Sí,
són boníssims.
A mi m'agradaria saber qui va ser la persona que va tenir...
Que es va atrevir.
Literalment, exacte, que es va atrevir d'estar dinant amb el Florentino i fer... connectar. I vinga.
Però si no, aquesta... Bueno, igual Villarejo.
Igual ja està sota terra.
Vés a saber.
Oi, igual, no. I sempre, no? Déu-n'hi-do.
Bueno, buscant
algú.
Gravar àudios és fàcil.
Sí.
Gravar àudios és molt fàcil.
Sigui com sigui, el que canviarà, sembla ser per la temporada 23-24, és el VAR.
Ah, sí?
Quin? El asador de Lugo aquest? Els canvien? I què faran? Què posaran?
Mireu, els actuals 8 arbitres...
Pues que no traguin el lacón, eh?
Els actuals 8 arbitres internacionals seguiran...
La Conchi seguirà?
El Rafa, que la gent no sap de què parles, home.
Sí, home, sí. Només fem que parlar de l'asador de Lugo.
Sí.
És veritat, el barril, la Conchi...
Aquí. Deia que hi haurà canvis al VAR perquè els actuals 8 arbitres internacionals seguiran. El gener en seran 10 i 4 que formaran part del cos específic. No es farà servir el fora de joc semiautomàtic, que es fa servir fins ara, i algun canvi més, em sembla que s'ha d'explicar.
Sí.
Seguim amb el debat. Jo crec que serà etern, això, al VAR.
Sí. Això...
Que sapigueu que hi ha, per parlar de Lliga Xinesa... Avui els
ben papat de la Lliga Xinesa i tot s'ho fa portar cap a la Lliga Xinesa.
No, no, és que... Ara que dieu al VAR, li han anul·lat un gol al Nantong, que el jugador arrenca de camp...
Nantong,
aquí, perdona?
El Nantong Xiyun és l'equip on està el Jordi.
Ah, pensava que era el jugador.
Jo pensava que
ja
coneixies tota la plantilla.
Bueno, hi ha un parell que m'han agradat, eh?
Fitxaries pel Girona? Algú de...
No. Nantong fora de joc. Allò era un personatge del Nantong fora de joc.
No.
El fora de joc és sempre... El fora de joc és a camp contrari, sí, no? Pues arrenca de camp propi i li han anul·lat el gol. Pues que li han anul·lat el VAR i no ho he entès. Dic, a veure...
Com
pot ser que el VAR hagi anul·lat aquest fora de joc que no existeix perquè arrenca des de camp propi?
Veus? És que...
Amb el VAR, eh?
Sí, això, que el VAR...
En teoria, la tecnologia,
imagino,
no?
Imagino al Quico mirant les instruccions del VAR en xinès.
Clar, és que va diferent, no? El VAR, però és que ha passat tot arreu, això del VAR.
El VAR aquí poden introduir tots els canvis que vulguin, que seguirà sent
una polèmica, eh?
Clar.
I perdona, però la no inclusió, per molt car que sigui, del fora de joc semiautomàtic, error. Perquè hi ha moltíssims comentaris d'aquesta lliga passada, era la línia, i com han tirat la línia.
El punto de fuga...
Sempre que hi hagi humans mirant les imatges, hi haurà errors.
Hi haurà errors.
És així. I això és...
Sí, però és que en el món del futbol...
I això és una cosa que fa que...
També ha canviat la norma, el fora de joc, aquest any.
I això fa que l'error encara crispi més.
Un popular opinion, eh? Jo sóc partidari que al futbol hi ha d'haver l'error arbitral. Per això no m'agrada el VAR. Per això no m'agrada el VAR.
Que sigui sense tecnologies.
Per això no m'agrada el VAR.
Que si hi ha errors amb el VAR, encara és el que deies tu, que crispa molt més.
Clar,
és això, ha de ser gairebé forçat.
Exacte, perquè si no hi ha VAR i t'anulen un gol, i després a la repetició es veu que era un gol legal, però ells no ho han pogut veure per imatges, no ha passat pel VAR...
Bueno,
home,
mira,
dius, mira, clar. Sí, t'emprenya, evidentment, però pot ser un error humà. Pot ser un error humà, dic pot ser perquè potser no ho és, tampoc. Però és un error, aquell tio no ho ha vist en aquell moment.
Ara ja serà
si
tot
imatges...
el cos, eh? Ara ja. Ja no podrà ser per una mà ni per...
Sí, després aquelles imatges... Ui, ja veuràs els problemes que ha generat això.
Té el cos...
Sí, perquè té el qui, no sé... Ja veuràs, això serà problemàtic.
Canvia moltíssim.
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 Dóna moltíssim avantatge. Clar.
El fora de joc.
Guanyes un pam
molt. Moltíssim.
Clar, si et deixes una bota fora, diguem-ne.
Canvia molt.
la bota ja comptaria com a
fora de joc.
Val.
Perquè és canvia... una part del cos que sí que pots...
Sí, canvia, que són els braços.
Canvia molt, però en cap cas t'allibera de la polèmica. Perquè n'hi haurà i més.
No.
Cara.
Jo crec que n'hi haurà i més.
Oh, i tant, perquè sí, quan es vegi la imatge... No, veus només aquesta bota... Aquí,
només que tingui el braç així i li agafi aquí, que és ombra o no és ombra? Ja hi serem.
És que ja hi serem.
M'encanta això a la ràdio.
I no pararem.
A més...
Sí, perquè fan gestos i la
gent... Hi havia un tuit...
Estirava el braç i tocava l'espatlla...
Audiodescripció.
Espera, que faig un vídeo en
directe. Ràdio con audiodescripció. Ja
hi havia un tuit que parlava sobre els gols de Cristiano Ronaldo, que clar, ara hi ha nens que naixeran dient, no, clar, els gols de Cristiano Ronaldo a les finals de Champions eren legals i ara, clar, ja...
Clar.
És un problema, també.
Sí, correcte.
Sí. Doncs això, que si després aquestes imatges passen per un bar i resulta que aquell tio està dient...
Lluís, que hi haurà un merder.
És que els errors crispen el doble.
Per mi no té cap sentit aquest canvi, sincerament. Perquè és això, tindràs una superioritat...
Sí. És que crec que veurem molts més gols.
Guanyes un pam i mig.
Molts més gols.
Un pam i mig, ja, aquest nivell és molt.
Sí.
Jo crec que s'habilitarà molt més. És que veuràs moltes més jugades...
Però llavors, clar, abans... O sigui, si estàs adelantat amb el cap, que el cap sí que és una part del cos que tu pots marcar... O sigui...
No serà fora de joc.
No serà fora de joc. Llavors sí que no té cap sentit. Llavors perquè la bota sí i el cap no.
Espera, que el José no sé quin punt té.
Per què el cap sí i la...
Tot el cos. O sigui, si està tot el cos, serà fora de joc. No, el que no compta són els braços, que amb els braços no pots jugar.
Hem de portar un ninot o algo i fer aquí...
Un... Sí, amb la càmera aquesta que tenim aquí, fem un...
Ah, exacte. La càmera aquesta no? Fantasma que no funciona mai, tu.
Sí, bueno, home, bueno. Sí, que funciona.
Quan funciona?
Hi haurà un...
L'has vist funcionar algun cop?
Algun cop.
De casualitat.
Ja t'hi fem proves.
Hi haurà un merder, nano, perquè cada vegada que s'introdueix una norma nova...
I a més hi ha la gent que no s'entera i que llavors que els partits i diu
home! La gent que ha estat desconnectada. Exacte.
Els camps, tribuneros es connectis
tota la temporada, tot l'estiu.
Clar. És així.
Però com no pita eso? Bueno, no t'has enterat.
Sí.
Serà interessant, serà interessant. És d'aquestes coses... Jo quan va començar el bar em feia molta gràcia veure la dinàmica, les aturades i tal, i s'incorporaven...
Les celebracions dels gols 3 minuts més tard.
Dos vegades, la primera, la segona, la tal...
La possibilitat aquella del gol.
I el temps afegit, que de sobte són 10 minuts en lloc de 2 o 3, que era l'habitual. Doncs a mi em fa gràcia aquestes coses.
Per cert, que ens queden molt pocs minuts i no volia deixar a la Gemma sense opinar d'això, perquè, clar, superfan ella de Luis Enrique, que sembla ser que ja tindrà companyia, perquè Borja Álvarez, entrenador de porters de l'Andorra, ha acceptat una proposta del PSG per unir-se a aquest nou equip tècnic liderat per Luis Enrique.
Mira, a mi el Borja...
Què?
Em dona una mica igual, o sigui, no passa res. Sí, em dona igual, realment, comparat...
Cara...
Sí, no em poso trista pel Borja, em poso trista per Luis Enrique i no ho supero.
Però estarà acompanyat.
Millor acompanyat.
S'han dut a tots.
Sí, s'han dut a...
Avui hem penjat això que fan els fans a vegades, no? Que fan aquests muntatges fotogràfics, que ja es veia com Luis Enrique dins del vestidor, amb Marc Asensio estava també allà. Hòstia, he pensat, mare meva, tu.
T'ha fet mal, allò.
No, molt. Jo estic enfonsada.
Si es ven Mbappé, final de Champions.
Ara.
Escolta, segueixen sabent-se el tema Mbappé, eh?
Avui, ahir, l'altre dia, l'Ibai va penjar una foto, l'Ibai, d'Mbappé ensenyant la samarreta 2028. L'Ibai ho va penjar.
Fixa't.
2028?
Com la renovació, com si l'haguessin tornat a renovar fins al 2028. A veure, ho va penjar l'Ibai com... No ho sé, no se sap.
Acabarà el Madrid, la meva aposta.
Sí, realment.
Aquesta temporada.
Quico Parcerisas, exfutbolista i entrenador, David Balaguer, periodista esportiu, Gemma Mallorca, periodista esportiva, moltíssimes gràcies a tots tres. Us espero la setmana vinent. Darrere tertúlia esportiva, la setmana vinent.
Darrere? Suposo que portaràs berenar...
Sí, està tot pagat.
Sí.
Rosanets.
Sí. Berenar a sopar, portaré.
Vale, sí. Perfecte.
Rafa Sanahuja, no volia acabar sense preguntar-te una cosa, perquè avui estic molt, molt, molt content amb l'equip de Camins.
Per què?
Perquè he llegit que avui hi teniu un Trias.
Sí, fem un Trias. Valorarem la figura de Milan Kundera, l'escriptor txec, que hem conegut avui, la seva defunció.
Sí.
Per tant, ens interessarem a un expert, un literat, perquè ens expliqui la gràcia i l'abast de l'obra i la figura de Milan Kundera. I sí, és cert.
Professor de Llengua i Literatura Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, això, Lluís Quintana Trias.
Això ho ha resumit molt... ho ha resumit molt Ferran, però aquest tio té un currículum que,
no,
si
brutal,
cau
eh?
A sobre...
Sí, home, sí. És un Trias, t'ho estic dient.
És un Trias.
Clar, clar, és així.
Fem un Trias.
És així. I a més tindreu reportatge, eh?
Reportatges. La Júlia i la Carla es posen el barret de reportatgistes...
Com?
Reportatgistes.
Júlia Julve?
Júlia Julve, la coneixes? La coneixes?
Sí, home, sí, Radiofònics.
Té una S, té una S.
Radiofònics. No pot ser que... hem de parlar amb Albert Benet, eh?
Per què?
Per què? Home, Radiofònics patrocina aquesta tertúlia ja. Últimament.
Doncs la Lluïda Llurba està amb nosaltres.
Rafa Sanauja, que vagi molt bé. Abans,
igualment,
però...
Trias.
Llevamos 500 años...
Haciendo radio.